Són les dues del migdia.
Sense distància. Espai d'actualitat que situa ben a prop una església viva.
Us donem la benvinguda a aquesta hora, amics i amigues. La presència de la Concepció cristiana en la cultura diversa del nostre temps és notícia avui, amb motiu de l'aniversari d'una important revista italiana que ha estat definida pel Papa com una veu autoritzada del Concili Vaticà II i del postconcili. Moltes veus s'han expressat en clau cristiana per escrit, i un exemple d'això és la nostra revista germana Catalunya Cristiana, després d'aquell gran full de ruta per reformar l'Església que va ser el Vaticà II. Aquesta, Il Regno, el Regne, és una publicació d'estudis religiosos i culturals amb capçalera pròpia i que viu el 70è aniversari de la seva fundació aquest 2025. El pontífex afirma que Il Regno ha acompanyat la vida de l'Església alimentant les seves instàncies reformadores, segons l'esperit renovador del Concili, i realitza una preciosa tasca d'informació, de documentació i d'interpretació del nostre temps, un discerniment imprescindible per als mitjans de comunicació d'avui. Ho diem, a més, a les portes de la celebració del Dia del Patró dels Periodistes, Sant Francesc de Sales, aquest divendres, com cada 24 de gener. És la nostra notícia de portada, però abans de repassar altres temes d'aquest dimarts 21 de gener, memòria de Sant Fructuós, bisbe de Tarragona, i dels diaques Sant Auguri i Sant Eulogi, tots tres els primers màrtirs de la península Ibèrica. Fem un petit cop d'ull a l'actualitat general amb el Xavi Toscano. Xavi, bona tarda.
Bona tarda, Ignasi. Doncs comencem parlant de política, perquè el govern de la Generalitat ja dona per fet que no pot aprovar el pressupost per aquest 2025 i que Catalunya, per tant, es veu abocada a una pròrroga dels comptes de l'any passat. L'executiu de Salvador Illa tira la tovallora després que ahir Esquerra tanqués completament la porta a negociar els números perquè no ha vist prou avenços en el nou sistema de finançament per Catalunya. El full de ruta d'ara de Salvador Illa és aprovar el decret llei de mesures fiscals i financeres i un decret llei d'ampliació de crèdit per poder aprovar noves partides per aquest any. Aprovar els nous comptes era una de les primeres proves de foc que afrontava el PSC per veure l'estabilitat de la legislatura i que ha quedat demostrat que el govern haurà de suar més del que voldria per poder legislar, perquè, com li passava a Esquerra, està en minoria. L'altre focus del dia ha estat posat al port de Barcelona, perquè unes tasques de soldadura haurien provocat l'explosió d'un tanc que ha deixat una persona morta i una altra ha quedat ferida en estat crític per cremades. Hi ha hagut dues persones més que han quedat ferides lleus i que han estat donades d'alta al mateix lloc de l'accident. L'incident s'ha desencadenat durant els treballs de manteniment per una fuita en un tanc d'acetat de metil, que és una substància fortament inflamable. Quan els operaris estaven soldant el tanc, alguna cosa ha fallat i s'ha produït aquesta explosió, i a continuació hi ha hagut un incendi. Tant la víctima mortal com el ferit crític són dos treballadors que són els que estaven fent la soldadura. I per últim, pel que fa a la informació internacional, almenys 66 morts i una cinquantena de ferits més en l'incendi d'un hotel en una estació d'esquí al nord-est de Turquia. Segons la informació que facilita el govern turc a hores d'ara, el foc hauria començat en un quart pis d'un hotel d'11 plantes en aquesta estació d'esquí. A l'hotel s'hi allotjaven 234 hostes i el foc ha passat de matinada, per la qual la xifra de morts podria augmentar en les properes hores.
Gràcies, Xavi. També us explicarem que la Santa Seu ha anunciat aquest dimarts i ha recordat la celebració diumenge vinent del Dia de la Paraula de Déu, establert pel Papa Francesc ara fa 5 anys, coincidint amb el diumenge tercer durant l'any, per recordar la importància de les Sagrades Escriptures. El lema està extret del Salm 119, confio en la teva paraula. El Papa presidirà una celebració eucarística a la Basílica de Sant Pere del Vaticà a 9:45 del matí. I el bisbe d'Urgell, Joan Enric Vives, ha explicat aquest dimarts per a Ràdio Estel des de Jerusalem que es nota l'alegria en tots els qui estan implicats en el conflicte al Pròxim Orient, així com el goig d'això que ha començat, referint-se a la treva, l'alto al foc. El també representant de la Conferència Episcopal Espanyola en una trobada internacional de bisbes, que s'organitza per aquestes dates des de fa uns anys, ha explicat, a més, que es percep l'esperança, tot i que cal ser prudents. I s'ha publicat un interessant llibre sobre voluntariat titulat Gotas en el Océano, Reflexiones y cuentos breves, del qual parlàvem aquest dilluns amb el seu autor, l'arcabisbe de Toledo, Francisco Cerro. En aquesta entrevista a Ràdio Estel, Cerro Chávez ha dit que aquest amor ens impulsa a no viure concentrats en nosaltres mateixos, sinó oberts a compartir allò que som i tenim amb els qui ens necessiten. Després del bloc informatiu parlarem avui d'un altre llibre, en aquest cas titulat La reforma litúrgica a Montserrat, apunts per a la història, de publicacions de l'Abadia de Montserrat. El seu autor, el benedictí i monjo de Montserrat, Bernabé Dalmau, explica com es van dur a terme tots els canvis litúrgics establerts, precisament pel Concili Vaticà II, al qual ens hem referit a l'inici. En els seus textos, la seva música, els rituals i les cerimònies, i com s'ha viscut això al monestir de Montserrat. Conversarem uns minuts amb el pare Bernabé Dalmau. I és dimarts, dia de la secció Economia en Valors, amb Salvador Aragonès. Ens acompanyarà avui Joan Elias, economista i membre del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, per parlar de la situació econòmica a la nova era de Donald Trump com a president dels Estats Units després del jurament del seu càrrec aquest dilluns. Tot això i més als propers 54 minuts. Salutacions a l'equip avui amb la Paula Moreno a les vies de so, el David García a la producció, el Xavi Toscano a la redacció i la veu informativa, la Vanessa Carrasquilla i el Jaume Borja a les xarxes socials i avui també amb el Salvador Aragonès a la secció del dia. Us parla l'Ignasi Miranda. Ens posem en marxa.
Sense distància. De dilluns a divendres de 2 a 3 de la tarda a Ràdio Estel.
Veu autoritzada del Concili Vaticà II i del postconcili. Amb aquestes paraules, el Papa Francesc defineix la revista d'estudis religiosos i culturals Il Regno, el Regne. En una carta enviada coincidint amb l'inici d'aquest 2025 amb motiu del 70è aniversari de la fundació d'aquesta publicació, el pontífex reconeix el paper clau exercit per el regne en el debat eclesial i cultural, especialment a Itàlia. Afirma que ha acompanyat la vida de l'Església alimentant les seves instàncies reformadores segons l'esperit renovador del Vaticà II, alhora que realitza una preciosa tasca d'informació, documentació i interpretació del nostre temps. El director de la revista, Gianfranco Brunelli, ha explicat que la carta enviada pel pontífex juntament amb un altre de l'arcabisbe de Bologna i president de la Conferència Episcopal Italiana, el cardenal Matteo Zuppi, representen un acte de generositat que honora i reconforta l'equip de Il Regno, ja que tanca algunes crisis llunyanes i gratifica i encoratja la revista perquè obre novament l'horitzó de la seva tasca. Brunelli comenta, a més, que potser aquell gra de mostassa sembrat durant tants anys hagi esdevingut una bona planta, ara. Igualment assegura que la revista ha estat i és un instrument gratuït d'informació i documentació religiosa i cultural, així com un lloc d'anàlisi, de trobada entre els qui tenen la mateixa inspiració cristiana, de confrontació de parers amb persones de cultures i confessions diferents que tenen en el cor, des de la unitat en la diversitat, el principi de la llibertat i la dignitat humana, perquè aquestes són, conclou, el mirall humà de Déu. D'altra banda, per completar aquest primer bloc, us expliquem que la Santa Seu ha anunciat aquest dimarts i ha recordat la celebració diumenge vinent del Dia de la Paraula de Déu, establert pel Papa Francesc ara fa 5 anys per recordar la importància de les Sagrades Escriptures, de la Bíblia, en definitiva. El lema d'aquesta edició està extret del Salm 119 i diu: «Confio en la teva paraula». El Papa presidirà la celebració de la missa a la Basílica Vaticana a 9:45 del matí, diumenge mateix. Al final de la litúrgia es repartirà entre els presents, per desig del mateix Sant Pare, un exemplar de l'Evangeli de Lluc, amb la intenció ja convertida en tradició de difondre la paraula de Déu de manera tangible. Durant la celebració, Francesc conferirà el ministeri de lector a 40 fidels, laics i laiques, homes i dones, provenents de diferents països, concretament 4 d'Albània, 3 de l'Argentina, 5 d'Àustria, 1 de Bolívia, 4 del Brasil, 5 de les Filipines, 1 d'Islàndia, 6 d'Itàlia, 5 de Mèxic, 1 de Polònia i 5 d'Eslovènia. Ben internacional, aquest conferiment de ministeris. A cadascun d'ells, segons el ritu, se'ls lliurarà un exemplar de la Bíblia de la nova Vulgata, la primera traducció al llatí, atribuïda a Sant Jeroni. Per donar suport als fidels en el seu creixement espiritual i en el seu aprofundiment en la paraula de Déu, la secció de qüestions fonamentals de l'evangelització en el món, dins del Dicasteri per a l'Evangelització, ha posat a disposició en línia, en 6 idiomes, un ajut litúrgic i pastoral gratuït, que es pot descarregar del lloc web evangelizatio.va del Vaticà. Es pot buscar, en aquest cas, l'edició més propera a la majoria de vosaltres, que serà l'espanyol. És una eina que ofereix suggeriments per afavorir una trobada profunda amb la paraula de Déu en la comunitat, en la família, en la vida quotidiana, i també inclou articles, meditacions, textos d'adoració i suggeriments pastorals. El diumenge de la paraula de Déu, que arriba a la sisena edició, com dèiem, és una ocasió important perquè els cristians renovin el compromís de llegir i meditar la Bíblia com a eina fonamental per al creixement de la fe i de la vida espiritual, així com un instrument d'esperança per als fidels d'arreu del món, segons recorda també la Santa Seu. Les entrades per participar en la missa del Papa d'aquest diumenge es poden recollir al punt d'informació del Jubileu 2025 a la Via de la Conciliació número 7 de Roma a partir d'aquest dijous, per si algú de vosaltres és aquest cap de setmana vinent a Roma.
Sense distància. 60 minuts en contacte amb la vida i la realitat del món.
Canviem de tema i mirem a l'esperança de pau a Terra Santa. El bisbe d'Urgell, l'arcabisbe Joan Enric Vives, ha explicat aquest dimarts des de Jerusalem que es nota l'alegria en tots els qui estan implicats en el conflicte al Pròxim Orient, així com el goig d'això que ha començat. El també representant de la Conferència Episcopal Espanyola en una trobada internacional de bisbes, que ja s'organitza des de fa uns anys en aquestes dates, ha explicat en declaracions exclusives a Ràdio Estel i al Setmanari Catalunya Cristiana que l'alto al foc ha portat alegria, que es nota l'esperança, tot i que cal ser prudents.
Aquest alto al foc que hi ha hagut ha portat alegria, deixem-nos mirar altres consideracions. Ens deia ahir el capellà, que és el rector de la parròquia de la Sagrada Família de la Franja de Gaza, el pare Romanelli. Aquesta nit, ens deia, ja no hi ha hagut bombes. I això podem imaginar que és una gran notícia. Ara està molt destruït tot, ha estat terrible. Tant el segrest de tots els que van segrestar Hamas, certament, però també aquesta reacció tan deshumanitzada que ha tingut Israel.
L'arcabisbe Joan Enric Vives també ha lamentat que els dirigents tenen una responsabilitat en la guerra i que cal més altura i més cintura per superar els enfrontaments, i que això no hi acaba de ser ben bé. A més, ha agraït la gran tasca que fan l'Església de Jesucrist, les diferents confessions cristianes a Terra Santa, sense menysprear altres religions.
Ha estat molt important la presència i el servei que ha fet la parròquia cristiana catòlica que el patriarcat té a la Franja de Gaza, a la ciutat de Gaza, dedicada precisament a la Sagrada Família. Molt important perquè han acollit els altres cristians i han pogut donar menjar, aigua i d'alguna manera suport a moltíssimes altres famílies que són musulmanes. No es tracta d'ajudar només els meus, els propis, els que pensen com jo, sinó el cristià sempre té un sentit de servei i d'ajuda.
El bisbe d'Urgell i copríncep d'Andorra ha recordat en aquestes declaracions a Ràdio Estel que la conferència de bisbes d'aquests dies busca, sense entrar en qüestions polítiques, fomentar una alternativa de pau a Terra Santa. Ha assegurat que ara mateix la situació d'alto al foc seria ideal que s'allargués i que cal ajudar a mantenir aquesta esperança per reconstruir les zones afectades.
Aquí esperem que aquest alto al foc es pugui mantenir. Té unes fases, com s'ha manifestat molt, s'ha explicat bastant. Ara convé que aquestes fases es vagin consolidant i es pugui arribar, diguem, a un cert procés de pacificació. Tant de bo que puguin conviure Palestina i Israel com dos estats amb fronteres segures, però tot això es va veient cada vegada més dificultats. És l'ideal, és l'ideal, però no es podrà... La solució dels dos estats és la més ideal, certament, però ara no és la solució. Ara el que cal és mantenir aquestes comunitats i ajudar-les.
L'arcabisbe Joan Enric Vives representa la Conferència Episcopal Espanyola a les anomenades Holy Land Coordination, Coordinació per Terra Santa, unes trobades que es fan a la zona d'Israel i Palestina, al Pròxim Orient en general, per acostar la realitat pastoral de la zona, de la Terra de Jesús, als diferents països. I d'altra banda, encara sobre el Pròxim Orient, Càritas Internacional i Càritas a la zona han rebut amb satisfacció l'alto al foc a Gaza, llargament esperat, com hem dit aquests dies, com un pas cap a una pau duradora a la regió. La Confederació Internacional de l'Entitat Catòlica lamenta que durant 15 mesos ha assistit horroritzada a atrocitats indescriptibles en aquest conflicte en què almenys 64.260 palestins i centenars de cooperants humanitaris han mort en atacs que violen flagrantment el dret internacional humanitari i les normes sobre els drets humans. Càritas assegura que cal evitar que es perdin més vides i ajudar la població de Gaza a reconstruir les seves vides amb dignitat. Israel ha de concedir, afegeix, un accés humanitari ràpid, segur i sense obstacles que faciliti una resposta humanitària ben coordinada, àmplia i basada en els principis, que abordi les necessitats enormes de les comunitats afectades, segons assegura l'entitat. Càritas també insta la comunitat internacional a fer servir la seva influència per garantir que es mantingui l'acord, que es respecti el dret internacional i que s'eliminin immediatament els obstacles a l'ajuda humanitària per permetre el flux vital d'ajuda i també salvar vides. El comunicat conclou assegurant que Càritas està preparada per ampliar la resposta a les necessitats enormes de Gaza i ajudar la població a iniciar el llarg procés de reconstruir les seves vides amb dignitat. Ho dèiem als titulars, s'ha publicat un interessant llibre sobre voluntariat titulat Gotas en el Océano, reflexiones y cuentos breves. El seu autor és Francisco Cerro Chávez, arcabisbe de Toledo, que parla en aquestes pàgines sobre l'espiritualitat del voluntariat cristià mitjançant una bonica varietat de contes i reflexions. Amb un pensament sobre el voluntariat per a cada dia de l'any, aquest volum pot ser una guia per als qui sentin la inquietud de dedicar una part de la seva vida al servei als altres a través de l'amor. L'arcabisbe Francisco Cerro ha dit en una entrevista a Ràdio Estel que aquest amor impulsa a no viure concentrats, cadascú en un mateix, sinó oberts a compartir allò que som i tenim amb els qui ens necessiten, enriquint-nos amb els dons i talents que ells ens ofereixen.
Algo muy importante para la Iglesia, en la idea un poco de lo que el Papa Francisco está continuamente repitiendo, que si realmente queremos hacer presente a Jesucristo, no lo podemos hacer si falta la caridad, si falta el amor, si falta la solidaridad, ¿no? Entonces, yo creo que el voluntariado cristiano tiene muchísimo que aportar y que decir a esta realidad, y pienso que realmente, incluso la misma evangelización que tanto habla el Papa Francisco, no se podrá realizar si se prescinde de la caridad, o sea, del amor cristiano que hace entrega y servicio, especialmente a los más pobres y necesitados.
Francisco Cerro, arcabisbe de Toledo, ha explicat també que ha estructurat el llibre en reflexions diàries i amb contes mensuals, comptant amb la realitat dels cristians.
La idea un poco es un pensamiento para cada día muy breve, o sea, es las 12 meses del año y cada día tiene un pensamiento muy sencillito. Y luego 4 o 5 cuentos para el mes, que sí que están un poco relacionados y no están relacionados. Entonces, quiera o no quieras, hay muchas realidades, la devoción a la Virgen en mayo, entonces hay muchas cosas que más o menos están, aunque vuelvo a repetir, es como intento hacerlo de una manera como muy sencilla, sí, y que pueda llegar y acceder todo el mundo, todo el voluntario cristiano que quiera, pues a leerlo, a profundizarlo, a meditarlo, ¿no? Siempre con un sabor profundamente evangélico en Jesús, pero también con los pies en el suelo, pensando en el sufrimiento de la gente.
L'arcabisbe de Toledo, que s'havia encarregat del diaconat permanent a la Conferència Episcopal Espanyola, ha felicitat els diaques de Catalunya per la seva festa patronal d'aquest 21 de gener. Per cert, a Sant Feliu de Llobregat, a partir de les 6 de la tarda hi haurà una trobada i després Eucaristia a la catedral, presidida pel bisbe Xavier Gómez, amb la participació dels diaques de les tres diòcesis, Barcelona, Sant Feliu de Llobregat i Terrassa. Francisco Cerro Chávez va néixer el 18 d'octubre de 1957 a la localitat de Malpartida de Càceres, a Extremadura. Va ser ordenat sacerdot a Toledo el 1981 i va ser nomenat bisbe de Còria a Càceres el 2007. Des del 29 de febrer de 2020 és l'arcabisbe de Toledo. També a l'Episcopat Espanyol és membre de la Comissió Episcopal per a les Migracions i Cooperació amb les Esglésies des del març passat i de la Comissió Permanent pel fet de ser arcabisbe metropolità.
Sense distància, l'espai que t'apropa a l'actualitat del dia.
Altres notícies. El papa ha creat la diòcesi xinesa de Luoyang i ha nomenat el seu primer bisbe, Antonio Weishong. Aquest nomenament arriba després que la Santa Seu renovés a l'octubre un històric acord provisional amb la República Popular de la Xina, en plena distensió de relacions bilaterals. Francesc ha ordenat suprimir l'antiga diòcesi de Fengyang, creada per Pius XII el 1946, i crear en el seu lloc aquesta nova, de Luoyang, ciutat-prefectura xinesa. Aquesta diòcesi abastarà un territori de 21.000 quilòmetres quadrats, una mica més petit que la Comunitat Valenciana, i comptarà amb gairebé 3 milions i mig d'habitants, dels quals només 20.000 són catòlics. La nova diòcesi tindrà 51 preveres i 26 religioses, i al capdavant, aquest nou bisbe, Antonio Weishong, l'elecció del qual ha estat aprovada tant per la Santa Seu com per la República Popular de la Xina, en virtut, com dèiem, d'aquest acord que les dues parts van assolir inicialment, recordem-ho, el 2018, i que permet l'elecció consensuada de bisbes entre els dos estats. Tot i que se'n desconeixen els detalls, el papa Francesc ha explicat que la Xina presenta uns candidats, però que és ell qui pren la decisió final. Ja és oficial que el papa Francesc ha decidit tancar el Sodalici de Vida Cristiana, un moviment eclesial fundat al Perú el 1971 pel laic peruà Luis Fernando Figari. Va néixer, segons els seus propis escrits, per formar intel·lectualment joves com a soldats d'elit, diu, a l'exèrcit de Déu. Tot i això, el que semblava una plataforma d'evangelització creixent, sobretot a l'Amèrica Llatina, va començar a rebre les primeres denúncies sobre possibles irregularitats l'any 2011, quan el Tribunal Eclesiàstic de Lima va analitzar 4 denúncies d'abusos contra el fundador, que va haver de ser expulsat de la institució. Tot i això, el veritable esclat de l'escàndol es va produir el 2015, quan els periodistes Pedro Salinas i Paola Ugaz van publicar el llibre Mitad monjes, mitad soldados, en què es relataven els abusos comesos pels membres del Sodalicio. Després d'una missió especial encarregada pel papa Francesc a l'arcabisbe de Malta, Charles Xicluna, i l'oficial d'aquest dicasteri, Jordi Bartomeu, sacerdot de Tortosa, per cert, haurien corroborat casos d'abusos de càrrec i autoritat, particularment a la seva forma d'abús a l'administració de béns eclesiàstics, així com abusos sexuals i fins i tot de menors. I completem l'informatiu parlant de la repercussió religiosa del que va ser aquest dilluns l'acte de presa de possessió del nou president dels Estats Units, Donald Trump. Recordem que el papa s'adreçava a ell demanant que faci una gestió amb ètica i amb esperança cristiana, sense excloure els migrants. Després del jurament, Trump es presentava, per cert, com a salvat per Déu per dirigir el país, recordant l'atemptat que va patir el 13 de juliol passat durant un míting a Pensilvània. En el seu jurament, el Capitoli de Washington va ser present com a convidat i per fer una pregària al cardenal Timothy Dolan, catòlic, arcabisbe de Nova York. El procurat va fer la pregària acompanyat per un rabí jueu i un pastor protestant. El programa contemplava també la intervenció d'un imam. El cardenal Dolan va recordar el general George Washington agenollat a Valley Forge i Abraham Lincoln en la seva segona presa de possessió, parlant de caritat per a tothom. I també el general George Patton, que deia als seus soldats que preguin quan lluitin i preguin sols amb altres de nit i de dia, citant Martin Luther King, que va avisar que sense Déu els propis esforços es converteixen en cendres.
Ràdio Estel.
El teu servei pastoral cada dia a Ràdio Estel. Les matines i les completes des del monestir de Poblet. El rosari, les laudes i les vespres i la missa de diumenge des de Montserrat. Les eucaristies entre setmana des de la catedral de Barcelona. I des de la Mercè, la missa dels dissabtes. El teu servei pastoral a Ràdio Estel.
Si una persona surt d'un punt A per un camí difícil i una altra surt d'un punt B per un camí més còmode, es trobaran? Acompanyem persones en situació vulnerable des de la infància fins al final de la vida. Perquè nosaltres no creiem en les coincidències, creiem en les oportunitats. Fundació La Caixa. Només és progrés si progressem tots.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Sense distància, amb Ignasi Miranda.
La reforma litúrgica a Montserrat, a punts per a la història, és el títol d'un llibre editat per Publicacions de l'Abadia de Montserrat. El seu autor, el monjo benedictí Bernabé Dalmau, conscient que el monestir i el santuari de la patrona de Catalunya ha tingut un paper important en la reforma litúrgica dels nostres dies, descriu les característiques d'aquest gran canvi històric. Bernabé Dalmau explica, en el llibre, de quina manera es van dur a terme totes les transformacions a la litúrgia establertes pel Concili Vaticà II. Ara fa ja gairebé 60 anys des que es va clausurar. En els textos, la música, els rituals i les cerimònies, i de quina manera s'ha viscut el cenobi benedictí al monestir de Montserrat. Tenim amb nosaltres Bernabé Dalmau. Pare Bernabé, bona tarda i moltes gràcies.
Bona tarda.
Encantat de saludar-lo.
Igualment.
En aquest moment en què, precisament el 2025, a banda del jubileu i del mil·lenari de Montserrat, es viurà precisament els 60 anys de la clausura del Concili Vaticà II, no?, i amb tota la reforma litúrgica.
És un any de molts aniversaris.
Sí, sí, es veu que acabat en 5 dona per molt, eh?
Sí.
En aquest cas. Bé, Montserrat és conegut també en el seu vessant litúrgic, com dèiem, més enllà de les nostres fronteres, fins i tot reconeguda internacionalment com a plaça forta, no?, en la reforma litúrgica. A què ho atribueix vostè, i sobretot en aquest llibre?
Doncs el fet que sigui una comunitat monàstica ja consolidada, no solament per mil anys, sinó perquè en aquests últims decennis, doncs, la comunitat ha estat nombrosa i l'aspecte litúrgic, doncs, ha pres molt relleu. O sigui, perquè la litúrgia és la font de l'espiritualitat cristiana i per la vida del monjo compta molt. Aleshores, és normal que aquesta responsabilitat espiritual el monjo la transmeti, la manifesti exteriorment, perquè la litúrgia és, com vol dir etimològicament la paraula, obra pública, per tant, té una dimensió comunitària, etc.
Sí, sí. A més, recordem que el primer congrés litúrgic de Montserrat es va celebrar el 1915, per tant, tot això de la reforma del concili ve de molt abans, i durant dècades, dos congressos més.
Són 100 anys,
sí.
Jo diria, no solament de continuïtat, sinó de progrés, gràcies a la vida litúrgica i també als estudis i a la dedicació per part dels monjos a millorar la litúrgia. I en una època, doncs, de reforma com va ser entorn del Concili Vaticà II, doncs encara amb més esforç.
Uh-huh. Parla vostè en el llibre de tres grans opcions, sí. Tot el que és el canvi litúrgic. Quines són? A què es refereix?
Sí, això potser potser ho sistematitzaria d'una altra manera, però jo ho sistematitzo dient la primera opció és la llengua del poble. És a dir, que la litúrgia dels monjos es fes la llengua del poble, no solament per a gust dels mateixos monjos, sinó que pogués tenir una transcendència pastoral. El capdavall és una de les aportacions del Vaticà II. Per tant, aquí només hi havia dues possibilitats. O continuar fent-ho tot en llatí, cosa que no volia dir que tota la comunitat hi estigués preparada, ni que tampoc tingués aquest anhel, o bé adaptar-se, i és el que va fer Montserrat, com han fet la majoria de monestirs del món.
Efectivament.
Aquest és el primer aspecte. Uh-huh. L'altre aspecte és el musical, que jo subratllo el nivell musical que hi havia, i que encara es manté, però potser va ser més fort encara fa 50 anys, perquè eren més joves els monjos, que ara ja ens han deixat, però hem tingut quatre grans compositors. Aleshores, això ha fet que la litúrgia musical, o sigui, l'aspecte musical de la litúrgia tingués un to, un manteniment. I jo recordo parlant amb Monsenyor Pere Tena, aquest gran liturgista
sí.
que hem tingut a Catalunya, que ell hagués volgut que Montserrat cantéssim molt més gregorià, però tampoc no podia retreure que la música de Montserrat fos mediocre, sinó que reconeixia que era de gran qualitat, perquè ell sabia la qualitat professional, doncs, d'aquests quatre grans compositors, els pares Gregori Estrada, Ireneu Segarra, l'abat Cassià Just i el germà Odiló Planàs.
Molt bé, déu-n'hi-do.
I el tercer aspecte, la tercera opció, aquesta pot semblar més recent, perquè en la seva faceta externa ho és les transmissions. És a dir, que la litúrgia de Montserrat no sols se celebra a la Basílica, sinó que també actualment es pot consultar per internet, es pot sentir per ràdio, en part o en tot, i per televisió, perquè hem creat també uns mitjans de televisió pròpia. De totes maneres, encara que tot això pot semblar molt recent, perquè ho és, ja hi ha precedents de fa 80 anys, quan per ràdio Barcelona es va donar una missa del Gall, després quan es va crear TV3, doncs també la primera missa del Gall de Montserrat, etc. O sigui, sempre hi ha hagut un interès a posar al servei dels oients o televidents la nostra litúrgia.
Sí, sí, la litúrgia montserratina, que poden escoltar els oients de Ràdio Estel, que són l'Audis i Vespres.
I la mateixa petita emissora de Montserrat, si un sí. viu a prop del monestir.
Molt bé, molt bé. I com també les transmissions, no cal dir-ho, de misses. Per exemple, nosaltres la transmetem des de la Catedral de Barcelona i els dissabtes des de la Basílica de la Mercè. Clar. També diumenge a la Conventual de Montserrat al matí.
Sí.
Tot això també ha creat una regulació que precisament fa poc s'actualitzava des de la Conferència Episcopal Espanyola, el de les transmissions.
Certament. Sí. Però jo crec que ja es practicava, perquè el document aquest de la Conferència Episcopal és important. És important que es fes, però jo diria que ja és una mica el fruit de que el bon sentit de la majoria de catedrals i monestirs i fins i tot parròquies, doncs ja havia, potser no ho he posat per escrit, però havia establert uns criteris i que ara, esclar, estan recolzats.
I tant que sí, exacte, perquè la missa seguida pels mitjans de comunicació o la litúrgia d'aleshores pot ser més propera, però no ha de substituir la possibilitat de viure-la físicament, no? O de pregar-la personalment.
És celebració del misteri de Crist. Per tant, no pot ser com a ideal que sigui virtual, sinó que ha de ser presencial. Ara també, diguem de passada, que en èpoques, doncs, anava a dir de catàstrofe, com va ser el temps de la Covid,
sí.
precisament els mitjans de comunicació, entre tots, van fer un bon servei per les persones que no podien sortir de casa.
Sí, sí, sí. Efectivament, moltes transmissions litúrgiques seguides. Deixi'm afegir també, perquè em toca de prop la missa de la 2 de Televisió Espanyola, en català molt seguida també, i vaja, totes les celebracions.
Totes.
I tant.
Sí, sí.
Pare Bernabé Dalmau, ha estat un plaer conversar amb vostè. Recordem, ens quedem amb la idea d'aquesta importància d'aproximar la litúrgia al poble. Aquí han jugat molt el moviment litúrgic, els congressos litúrgics de Montserrat, tot el treball d'adaptació a les llengües pròpies, perquè el llatí doncs, pot ser que allunyi molta gent que no coneix aquesta llengua, i en fi, moltes... I sobretot que la litúrgia d'aleshores també és important, és pregària de l'Església per a tothom. No? És veritat que els ministres ordenats estem obligats a fer-la, però altres també la poden seguir. És la pregària de tota l'Església.
Pregària de l'Església.
Efectivament. Doncs moltes gràcies. Avui recomanem aquest llibre, La reforma litúrgica a Montserrat, Apunts per a la història, editat per Publicacions de l'Abadia de Montserrat. Moltes gràcies, pare Bernabé Dalmau. Una abraçada a vostè i a tota la comunitat.
Altres.
Des de la felicitació continuada pel mil·lenari,
Molt bé, molt bé. encara estem.
Ja.
No estem a la meitat.
A la meitat gairebé, sí, això mateix.
Fent, sí.
Fins al 8 de desembre, precisament, diuen que es compleixen 60 anys de la clausura del Vaticà II, eh? Per tant,
sí,
important
sí,
la coincidència. Una abraçada, que vagi bé.
Doncs gràcies.
Adéu-siau.
Adéu.
Ràdio Estel.
Atenció, ampliem el termini per aconseguir el nou calendari 2025 de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. Si et vas quedar sense, tens una segona oportunitat. Per només 6 euros, vine a buscar-lo al carrer Comtes de Belllloc 67-69 de Barcelona o, si ho prefereixes, te l'enviem per correu prèvia despesa d'enviament. Calendari 2025 de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. Aquest any dedicat a l'any del jubileu, l'any de l'esperança. No et quedis sense el teu.
Ràdio Estel, Barcelona, 106.6, Girona, 103.4, Tarragona, 100.6, Lleida, 91.5, Catalunya Central, 93.7, La Seu d'Urgell, 105.0, Andorra, 107.5, El Garraf, 96.8, La Cerdanya, 104.4, Tortosa, 90.1, Vic, 98.4, Bossòst Era Val d'Aran, 106.0. Sense distància, un espai de transformació personal i social.
Busca't una excusa per descobrir el feliç salvatge de la península Ibèrica, per explorar l'art de co amb Tamara de l'Empicà, per desentranyar el fenomen de casa en flames. Busca't una excusa i connecta't a CaixaForum Plus, la plataforma gratuïta de cultura i ciència. Sèries, documentals, podcasts, concerts i molt més. CaixaForum Plus, la cultura que t'espera. Fundació La Caixa.
Economia amb valors.
Benvinguts i benvingudes a aquesta secció dels dimarts i els dijous, Economia en Valor, produïda pel Centre d'Estudis Econòmics i Socials. Economia en Valors és una secció amb el patrocini de la Fundació La Caixa. I avui dimarts compta amb la participació del periodista Salvador Aragonès. Bona tarda, Salvador.
Bona tarda a tothom, a tots els oients, a tots vostès, a tots valtros. I a tots els que fan feu el programa. Avui el protagonista, com saps, Ignasi, és el nou president americà, Donald Trump.
Però no és l'entrevistat, oi? Qui és l'entrevistat?
No. Avui tenim entre nosaltres el gran economista que ha tingut la cortesia d'estar a les ones aquest 21 de gener per llegir-nos com podrà anar l'any que acaba de començar en l'aspecte econòmic. Es tracta de l'economista Joan Elias.
Doncs el saludem ja, segur que serà més, diguéssim, més ponderat que si entrevistéssim el mateix Donald Trump, que seria
segur,
molt subjectiu.
Segur, això segur.
Sí, senyor Joan Elias, benvingut, moltes gràcies i bona tarda.
Bona tarda.
Bé, aquest dilluns potser va començar, vaja, segur que va començar un nou cicle, una nova etapa als Estats Units i potser a tot el món. Viurem una nova geopolítica on els principals actors, a banda dels Estats Units, també la Xina, Rússia i Europa, tindran rols diferents. Què en pensa, senyor Joan Elias?
Bé, efectivament, tot fa pensar que s'està dibuixant un nou ordre mundial. Primer, als Estats Units es retira clarament del multilateralisme. Ahir ja es va retirar de l'Organització Mundial de la Salut, es retirarà dels acords del clima de París, el plantejament davant de la ONU, de l'Organització Mundial de Comerç, tots els organismes multilaterals que definien la situació internacional des de la Segona Guerra Mundial, doncs queden una mica en l'aire. Segon, els Estats Units només pensen a intervenir, segons Trump, allà on estiguin en joc els seus interessos. I, a més, forçarà a altres països plegar-se a aquests mateixos interessos. Ja hem vist Groenlàndia, Mèxic, etc. Bé, en tercer lloc, Trump està en contra del lliure comerç i vol reequilibrar la balança comercial d'Estats Units, que és molt deficitària, de manera que l'impacte sobre els països que exportem als Estats Units pot ser rellevant. I, per últim, per dir alguna cosa més, la Unió Europea doncs haurà d'augmentar la despesa militar i plantejar-se una política de defensa pròpia, aquesta vegada ja en sèrio, ja que no es pot refiar de que l'amic americà vingui a treure-li les castanyes del foc, com fins ara ha passat.
Sí. I, senyor Elias, de les promeses de Donald Trump, com la compra de la primera illa del món, Groenlàndia, l'annexió del canal de Panamà i tal volta de Canadà, què en pensa vostè?
Bueno, ja dic que als Estats Units només atendrà els seus propis interessos. Ja veurem com es materialitzen totes aquestes amenaces. Jo no crec que als Estats Units impedeixi, doncs, Groenlàndia, però segurament això és una posició negociadora per aconseguir accés a totes les matèries, a totes les terres rares que es necessiten per la indústria tecnològica, per fer de vigilant de la ruta àrtica, és a dir, per cobrir els seus propis interessos. A més, no li importa. I, a més, tot el tema de Mèxic, tot es complicarà molt i tot s'haurà de plegar i s'haurà de negociar els interessos americans en funció de les negociacions que es puguin portar a terme a cada moment.
Aquest America First, no? Tan sentit aquest dilluns i en altres ocasions.
Sí, això es tracta.
Sí. En l'aspecte econòmic, senyor Joan Elias, tenim un avís important per a Europa. Caldrà invertir més en seguretat, és a dir, en armament i en tecnologia, perquè sembla que els Estats Units no aportaran tants diners a l'Aliança Atlàntica, a l'OTAN, com fins ara, cosa que afectarà, d'altra banda, l'economia dels països membres de la Unió Europea. Què ens pot dir de tot això? L'impacte internacional de la nova era Trump és indiscutible, és clar.
Sí, miri, fins ara la Unió Europea, com he dit abans, ha viscut sota el paraigua militar dels Estats Units i amb els diners que ens estalviàvem s'ha pogut construir i presumim de tenir un estat del benestar ampli i generós. Pensi que mentre els Estats Units gasten més de 800.000 milions de dòlars a l'any, el conjunt de la Unió Europea no arriba a 400.000 milions en termes de defensa. I malgrat tot que la despesa en defensa de la Unió Europea dels països de l'OTAN ha augmentat notablement, però el 2004 encara no va arribar al 2%, que era un compromís al que es va sotmetre a la Unió Europea fa 10 anys. I pensi que el Trump, el primer mandat, va exigir que els europeus gastessin no el 2, sinó el 4% del PIB. De manera que si ara repeteix aquesta exigència, està clar que els estats tindran una forta pressió per augmentar la despesa militar, i això s'haurà de fer probablement a base de restringir la despesa social. La indústria de defensa europea li aniria bé, però esclar, pel conjunt d'Europa això pot suposar un condicionament força rellevant.
Sí, sí, hi ha prioritats, sens dubte, molt més clares que la despesa militar. Sí, Salvador.
Sí, senyor Elias. A primers d'any s'han incrementat els impostos, o millor dit, tornen els impostos d'abans de la pandèmia, el que afecta un increment dels preus. No obstant, l'economia espanyola va bé, però no sé si també la butxaca dels ciutadans. És a dir, com es pot conjuminar una economia forta amb una crisi política forta, també?
Bueno, és cert que les estadístiques estan clares. L'economia espanyola, el PIB, creix per sobre de gairebé tots els països de la Unió Europea. Les estadístiques nacionals diuen que en els darrers anys la desigualtat social a Espanya ha disminuït, sobretot gràcies a que s'ha creat molts llocs de treball. La despesa de consum va força bé, ho diuen els comerciants, en bona part gràcies a mesures com l'augment del salari mínim o la pujada de les pensions. Però és cert que hi ha un sentiment generalitzat que hi ha segments importants de la població que no noten aquestes millores i que persisteixen problemes importants, com ara l'accés a l'habitatge, els treballs precaris, la pobresa infantil, etc. Llavors, com s'explica, no?, aquest sentiment d'insatisfacció que es pot palpar pel carrer? Bueno, és un tema que se'n podria parlar força estona. El que sí que veiem és que bona part de l'augment del producte interior brut ve per l'increment de població per la immigració. És a dir, ha augmentat molt la població. De manera que el repartiment, és a dir, la renda per càpita, encara estem una mica per sota dels nivells previs de la pandèmia. Després, també, bona part d'aquest creixement del PIB ve de sectors relacionats amb el turisme o la construcció, que són sectors amb salaris relativament baixos i de poca productivitat. I, finalment, després hi ha errors en les polítiques d'habitatge dels darrers anys. I ara, polítiques que se segueixen aplicant erròniament i que han donat com a resultat una oferta d'habitatge insuficient i uns preus desbocats, que és ara la gran queixa de la societat.
Estem parlant...
És a dir, que el tema és complex.
Sí, i tant. Dèiem que estem parlant amb l'economista Joan Elias. Senyor Elias, pel que fa a Catalunya i al conjunt d'Espanya, sembla que la situació sigui millor que en altres estats europeus, malgrat que la política espanyola i concretament també la catalana trontollin per la manca de majories polítiques estables. Com valora vostè que l'economia i la política vagin, per dir-ho així, amb el pas canviat?
Doncs sí, estem en temps de polarització. Les posicions dels uns i dels altres es troben enrocades i predomina l'enfrontament sobre el diàleg, sobre la cooperació. Potser podem enyorar l'època dels pactes de la Moncloa, no? Allà a la segona meitat dels anys 70, fa molts anys, que en aquella època tots els partits, totes les comunitats autònomes es van posar d'acord en un programa per treure el país d'una greu crisi econòmica que hi havia en aquelles èpoques. Però els temps ara són els que són. I, si li serveix de consol, es pot pensar que aquesta és la tònica de molts països, aquesta polarització. Sense anar més lluny, ara mateix deuen haver-hi pocs països al món tan polaritzats com els Estats Units. I, malgrat això, aquest any és un dels països que més creixerà de totes les economies avançades. De manera que, és el signe dels temps. No s'hi pot fer gaire més, diria.
Sí. I un altre tema important, senyor Elias, és el financer. Què farà el nou president Trump amb el dòlar? I quin és el futur de l'euro?
Les polítiques que ha anunciat l'actual ja president Trump van clarament a favor del dòlar. L'anunci d'aranzels, baixades d'impostos, etc.
Tot el seu proteccionisme, sí.
El proteccionisme, clar. Això no directament pel proteccionisme, sinó que, d'alguna manera pot reforçar el creixement del PIB als Estats Units, que ja dic que és força fort en aquest moment, però introdueix també un element d'inflació, perquè, esclar, els aranzels suposen augmentar els preus dels productes importats. I aleshores això farà que la Reserva Federal, que és el Banc Central dels Estats Units, que marca els tipus d'interès, s'ho pensarà molt bé abans de baixar els tipus d'interès, que fins ara els ha anat baixant. És a dir, el risc d'inflació en un entorn de fort creixement li traurà incentius per baixar els tipus d'interès. I això, els tipus d'interès encara alts afavoreixen el dòlar. Per tant, podem pensar que el dòlar seguirà fort. De tota manera, penso que els mercats d'alguna manera ja han descomptat en bona mesura aquestes polítiques del Trump. De fet, el dòlar ara ja gairebé està a la paritat o a prop de la paritat amb l'euro. I, és a dir, ja s'ha avançat això. I jo no crec que ara mateix el dòlar americà tingui gaire més recorregut a l'alça. Però, bé, ja sabem que els mercats de canvis són els més difícils de predir i aquí la bola de vidre de vegades es fa pampallugues.
Sí, sí. Bé, ho hem de deixar, però ha estat molt interessant aquesta successió de pinzellades que ens ha ofert l'economista ben reconegut Joan Elias sobre el que pot passar a l'economia del món i a la societat del món a partir de l'inici d'aquest segon mandat no consecutiu, cosa que és històrica també als Estats Units, de Donald Trump. Gràcies per haver-nos atès aquests minuts i fins una altra ocasió, senyor Joan Elias.
Bona tarda.
Gràcies a vosaltres. Bona tarda.
Una petita pausa i les notícies.
Busca't una excusa per descobrir el felí salvatge de la península Ibèrica, per explorar l'Art Deco amb Tamara de l'Empicà, per desentranyar el fenomen de casa en flames. Busca't una excusa i connecta't a CaixaForum Plus, la plataforma gratuïta de cultura i ciència. Sèries, documentals, podcasts, concerts i molt més. CaixaForum Plus, la cultura que t'espera. Fundació La Caixa.
Comencem el nostre repàs a l'actualitat econòmica i social d'aquests dies. Sens dubte, la notícia del dia, de les últimes hores, millor dit, és el nou president dels Estats Units, Donald Trump, com ens deia abans Salvador Aragonès. Hi ha moltes preguntes que encara no tenen resposta i veurem com seran els primers 100 dies de la nova presidència a la Casa Blanca, amb una presència molt important dels magnats de les noves tecnologies i el suport a les bitcoins i la reobertura de TikTok. Donald Trump compta amb el suport d'homes com ara Elon Musk, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos i molts altres, Salvador.
Sí, el paper que tindrà Silicon Valley, també ho va anunciar el president ahir, la seva presa de possessió, que és el centre de recerca i creació de noves tecnologies de Califòrnia, augmentarà, tindrà un paper més important. Puc dir, Ignasi, que quan vaig visitar Silicon Valley hi vaig trobar molts catalans i allí em digueren que estan a Califòrnia perquè tenen moltes més oportunitats que Catalunya o Espanya per al poc suport que hi ha aquí en el nostre país a la recerca i a la construcció d'empreses basades en les tecnologies més modernes.
Sí, com sigui, la rebuda de Donald Trump a Europa ha estat freda i en algun cas molt freda. La no participació, per exemple, de la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, a la presa de possessió de Trump, n'és tot un exemple, com també ho és el fet que líders de l'extrema dreta de tot el món sí que hi fossin.
Sí, un cas significatiu va ser l'absència de l'esposa de l'expresident Barack Obama, Michelle. Això vol dir que es prepara, potser, per les properes eleccions presidencials dels Estats Units, a la qual ja no hi serà Donald Trump, i el rebuig que li provoca la política anunciada per l'actual president. Trump només pot ser president 4 anys, donat que ja ho va ser anteriorment altres 4 anys. Almenys si no canvia la Constitució,
sí,
Ignasi.
Sí, amb Trump em sembla que no hi ha res descartable.
No hi ha res descartable.
Veurem què passa. A Espanya, la notícia econòmica i política d'aquests dies ha estat el nomenament del català Marc Murtra com a president de la companyia telefònica, d'una manera ràpida i sorprenent. Marc Murtra va prendre possessió el mateix dia del seu nomenament, aquest cap de setmana. Murtra, que cobrarà 1.900.000 euros de sou fix l'any, més variables, era fins ara president de l'empresa tecnològica de seguretat nacional Indra. Álvarez Pallete, José María Álvarez Pallete, va cobrar el 2023, per exemple, un sou de 6.340.000 euros, Salvador.
Sí, Marc Murtra substitueix a Telefònica l'anterior president José María Álvarez Pallete, com has dit, el qual va ser destituït. El cas és que, el més curiós, és que Álvarez Pallete va rebre la notificació del seu cessament al Palau de la Moncloa.
Això ha donat peu a tota mena d'interpretacions. La destitució d'Álvarez Pallete és conseqüència de l'acord entre el govern espanyol, que va comprar una participació del 10% a Telefònica a través de la Societat Espanyola de Participacions Industrials, la SEPI, després que l'empresa tecnològica de l'Estat de l'Aràbia Saudita comprés, amb el permís també de l'executiu espanyol, un 10% més.
Sí, la Caixa, que és l'altre soci important de Telefònica, va decidir comprar el 5% addicional, del que tenia ja un 5%, fins a arribar també al 10% la seva participació accionarial a la companyia. El govern espanyol i l'empresa estatal saudí es van posar d'acord per treure Álvarez Pallete com a president de Telefònica i posar un home de confiança del govern espanyol com a president de la companyia. La Caixa va assumir l'acord, però sense il·lusions.
Canviem novament de tema. Guerra entre les patronals de Madrid. El president de la Confederació Espanyola d'Organitzacions Empresarials, la COE, Antonio Garamendi, dona suport a una candidatura d'oposició per la presidència de la patronal de la petita i mitjana empresa, CEPIME, que ara presideix Gerardo Cuerva. Els dos presidents tenen diferències importants en la reforma laboral i el manifest contra el govern espanyol promogut per Gerardo Cuevas, que Garamendi va considerar massa dur.
Per la seva banda, els presidents de les patronals catalanes de les petites i mitjanes empreses, la PIMEC, que el president és Antoni Cañete, i la CECOT, que el president és Xavier Panés, han criticat la reducció de la jornada laboral perquè perjudica les pimes. Antoni Cañete, per la seva banda, ha demanat més suport al comerç de proximitat dins d'una cimera del comerç català en el que hi van participar 300 empresaris.
Parlem ara de contractes d'obres, Salvador.
Sí, la Cambra de Contractistes d'Obres de Catalunya, la CCOC, assenyala que l'empresa pública és, fins al setembre, l'organisme més licitador aquest any, amb un volum de 522 milions d'euros. El principal contracte aquest any és la fase 1 del projecte de l'Hospital Joan 23 de Tarragona per un import de 206 milions. En total, les licitacions de la Generalitat, incloent-hi les infraestructures.cat, però també altres organismes, com ara el Consorci d'Educació de Barcelona, van ascendir a 789 milions d'euros.
Infraestructures.cat té un pressupost aquest any de 945 milions d'euros, un 18,5% superior. L'empresa pública té previst fer el gruix de la licitació aquest primer trimestre amb prop de 467 milions d'euros.
Els mesos d'estiu, el volum de contractes licitats se situarà entorn als 190 milions d'euros. Les obres més destacades seran la implantació d'un tercer carril reversible a la C-16, entre Berga i Bagà, per 41,3 milions d'euros, la nova carretera C-37 de Vic a Olot, per 41,3 milions, i el projecte de superestructura del túnel del tram 3 de la línia 9 de Barcelona, per 40 milions.
L'últim Consell de Ministres de l'any 2024, ara fa només uns dies, va servir també per donar un fort impuls als models de jubilació activa, parcial i demorada. Tres maneres diferents de mantenir l'activitat laboral més enllà de l'edat convencional de jubilació, de retirada.
L'objectiu del Real Decret Llei, afirma el govern, és acabar amb la dicotomia entre treballador i pensionista, de manera que els empleats, arribada l'hora de la seva jubilació, puguin sortir del mercat de treball de manera més progressiva i flexible. És una pràctica, diu, en la línia dels països del nostre entorn. La majoria de les mesures entraran en vigor el dia 1 d'abril.
En el cas de la jubilació activa, en què es treballa per compte propi, no caldrà haver cotitzat prou per assolir el 100% de la base reguladora. Només cal haver arribat al mínim per tenir dret a la jubilació.
Pel que fa a la jubilació parcial, en què es treballa per contra d'altri, s'amplia fins a un 75% la possible reducció de jornada del treballador davant del 50% actual. Aquesta reducció de jornada també es pot aplicar en casos d'anticipació de l'edat de jubilació.
Per als treballadors més joves, els contractes de relleu que s'estableixin com a conseqüència d'aquestes jubilacions tindran caràcter indefinit i a temps complet.
El Real Decret Llei també millora la jubilació demorada amb la possibilitat de rebre un incentiu addicional del 2% per cada 6 mesos de retard accedir a la pensió a partir del segon any.
I parlem ara de cotxes, perquè Volkswagen ha anunciat a Alemanya que no tancarà cap de les 3 factories previstes, però retallarà 35.000 treballadors, segons l'acord a què han arribat l'empresa automobilística i els sindicats de la mateixa empresa.
La crisi de Volkswagen ha vingut a causa dels cotxes elèctrics, la competència que ha tingut de la Xina i de les grans automobilístiques. I és que per això que el gegant automobilístic alemany deixarà de fabricar 700.000 automòbils a fi d'adaptar-se a l'any, al fi d'adaptar-se al mercat real.
El director general del grup alemany, Oliver Blume, ha fet un comunicat en què es felicita de l'acord amb els sindicats i diu que ara la companyia té un horitzó clar en termes de costos, capacitats i estructures.
La crisi de Volkswagen a Alemanya no repercuteix, de moment, a les plantes del grup Espanya, com són les de Barcelona amb SEAT i a Pamplona amb Volkswagen, el polígon Landaven.
I un últim apunt molt breu. Es crea la Plataforma Catalana de Nutrients per avançar cap a una gestió sostenible als sectors agrícola i ramader. La iniciativa agruparà tots els actors implicats en la cadena de valor per unir esforços i impulsar conjuntament idees. Fins aquí l'economia en valors. No hi ha temps per més. Gràcies, Salvador Aragonès, com sempre. Fins la propera.
Moltes gràcies i bona tarda a tothom.
Fins aquí aquesta secció dels dimarts i els dijous.
Busca't una excusa per descobrir el felí salvatge de la península Ibèrica, per explorar l'Art Deco amb Tamara de l'Empicà, per desentranyar el fenomen de casa en flames. Busca't una excusa i connecta't a CaixaForum Plus, la plataforma gratuïta de cultura i ciència. Sèries, documentals, podcasts, concerts i molt més. CaixaForum Plus, la cultura que t'espera. Fundació La Caixa.
Recordem recordeu que el Sense Distància us acompanya de dilluns a divendres a 3 quarts de 7 del matí, a les 2 del migdia i a 2 quarts de 7 de la tarda. Gràcies per la vostra companyia, com sempre. Que vagi molt bé. Adéu-siau.